La taula de l'Evangeli.
Hola, com anem? Els saludem des del programa La taula de l'Evangeli. Un diumenge més amb vostès per a comentar la litúrgia de la missa de cada diumenge. Avui escoltarem les lectures corresponent al diumenge 27 de durant l'any i conversarem sobre el missatge que hi contenen amb els dos convidats que ens acompanyen, la Carmen Ruiz i mossèn Joan Fenosa. De seguida els hi presentem. Carmen Ruiz és advocada i catequista a la parròquia de Sanot, a la Seu d'Urgell. Hola, Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Maria.
Benvinguda, gràcies per ser aquí.
Gràcies a tu.
Mossèn Joan Fenosa és rector de la parròquia d'Ordino, al Principat d'Andorra. Què tal, mossèn Joan? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Gràcies per ser aquí.
A mi igualment per vosaltres.
I ens hi posem ja?
Si voleu, endavant.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any és del llibre del Gènesi i del capítol segon.
El Senyor Déu digué: no seria bo que l'home estigués sol. Li faré qui l'ajudi i l'acompanyi. El Senyor Déu modelà en terra totes les bèsties salvatges i tots els ocells i els presentà a l'home a veure quin nom els donaria. El nom que l'home donava a cadascun dels animals era el seu nom. L'home donà el nom a cadascun dels animals domèstics i salvatges i a cadascun dels ocells, però no en trobà cap capaç d'ajudar-lo i fer-li companyia. Llavors el Senyor Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan quedà adormit, li prengué una de les costelles i omplí amb carn el buit que havia deixat. Després, de la costella que havia pres, el Senyor Déu va fer-ne la dona i la presentà a l'home. L'home digué: aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom serà l'esposa, perquè ha estat presa de l'espòs. Per això l'home deixà el pare i la mare per unir-se a la seva esposa i des d'aquell moment ells dos formen una sola família.
Versets que palesen la vocació a la que és cridat l'home. L'home col·labora amb Déu en posar nom a tots els animals, però en la natura l'únic és el complementari realment amb ell és la dona. La dona ens és presentada de la mateixa matèria que l'home, treta de la seva costella. Què els suggereix, doncs, aquesta lectura, mossèn Joan?
Com aixecar-me? És igual, vale, d'acord. Me'n suggereix primer que tot la qüestió de la parella, de deixar-hi el del posar nom, que és el poder sobre el que són els éssers inferiors, i aquesta és una decisió personal, familiar i social. O sigui, anem a veure, és la solitud d'Adam, Déu li busca el seu complement, i aquest complement es diu dona. Per tant, és un fet cultural el matrimoni, o la parella, perquè avui vivim en una societat que és molt caòtica, no? Això de dir el meu marit, la meva muller, almenys en el meu ambient, sempre et diuen la meva parella, sigui com sigui. Per tant, han canviat una mica el xip de lo que nosaltres, quan érem joves, o almenys jo quan era jove, teníem clar. Jo n'he fet molts de casaments, però avui, en aquest sentit, mireu, aquest any, després de la pandèmia, demà em faig junt, el primer de l'any. I primer, jo us dic, primer els cònsuls pensaven, molt dient, acabarem, els passarem a lo dels matrimonis. No simplement ens han passat, sinó que nosaltres, si no estem molt convençuts de que tenen fe i que tenen força, ho perden, perdem aquest sentit d'influència en la parella. I mirem els col·legis, bueno, és igual, si voleu ja continuem després. Carmen, perdona.
Carmen, digues.
Bueno, jo penso que, o sigui, el que és la creació de la dona, per l'home és la necessitat d'entregar-se als individus creats en un cap a l'altre, no? Aquesta necessitat d'entrega que Déu també busca quan fa la creació, que és donar-se a les criatures, jo penso que la pròpia criatura ho troba també amb l'altre, no? Avui dia, perquè no hi ha casaments, com diu el
religiosos,
religiosos, perquè ja s'entreguen d'una altra manera. Uh-huh. Creen parelles de fet i això és una entrega.
O potser perquè pensen que és una vinculació que mai no podran trencar o es compromet. Què passa aquí, realment?
Bueno, a part de la crisi que hi ha en aquest sentit a la societat, evident, no cal que nosaltres la reflectim si ja la veiem, jo penso que està per aquí més. La entrega no necessiten donar-li una forma concreta. S'entreguen simplement. S'entreguen l'un a l'altre, la forma que sigui, uns amb més perfecció que un altre, cadascú a la seva manera, però no necessiten donar-li una forma, perquè han perdut la fe, evidentment. La forma de vegades és només un pretext o un camí per assegurar-se coses, prestacions per dir alguna cosa, no? Que és el que jo, com a experiència professional, hi veig, no? Em pregunten, i tindré una pensió de jubilació si en un cas, per exemple, no? S'entreguen simplement sense veure que aquesta entrega ha de ser qualificada de cara a lo que nosaltres creiem en la fe. L'entrega hauria de ser qualificada, és a dir, d'acord amb el que Déu ha dissenyat pels individus. Jo veig més aviat això, aquí el que es parla és d'aquesta entrega que a l'home també veu com a necessitat perquè és una creació de Déu. Déu té com a qualitat una entrega i l'home també creat té la necessitat d'entrega, per això necessita, no li és suficient els animals, és el que diu aquí, sinó que necessita un igual.
Ok, sí, jo penso que és un fet, com he dit abans, és un fet cultural. Això té data de caducitat. El compromís per vida avui no està allò que se'n diu vist o valorat pel nostre jovent. Tot acaba. I mentre hi hagi amor o hi hagi atracció, mentre jo pugui viure m'hi trobo amb ell o amb ell, o amb ell amb ell, és que això d'aquí ha canviat tot, o amb ell amb ella, vull dir que és igual. O sigui, durarà, i quan s'acaba, s'acaba, i després un altre. Per tant, aquest fet cultural, que em sembla tan diferent i que és tan nou, és el fet de Roma. Sí, clar. I el fet de Grècia. Sí. O sigui, allò que em sembla tant, o sigui, és el mateix que van viure aquella gent abans, que llavors els bàrbars van portar una ètica a nivell cristià.
Molt bé, doncs seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Molt bé, doncs ara la segona lectura és de la carta als cristians hebreus i del capítol segon.
Germans, Jesús, abaixat, va ser posat un moment per sota dels àngels, però ara, després de la passió i la mort, el veiem coronat de glòria i de prestigi, perquè Déu, que ens estima, va voler que morís per tots. Déu, que ho ha creat tot i ho ha destinat tot a ell mateix, volia portar molts fills a la glòria i convenia que aquell qui els havia de guiar a la salvació fos consagrat pels sofriments. Tant el qui santifica com els qui són santificats tenen un mateix pare i per això no s'avergonyeix d'anomenar-los germans.
L'autor d'aquesta carta s'adreça als cristians d'origen jueu o coneixedors del judaïsme que vivien en territori pagà, convertits de fa un temps i ara han perdut l'entusiasme inicial de la fe i del seguiment de Jesucrist. Llegim en aquest fragment que l'objectiu de Déu era portar molts fills a la glòria i ho ha realitzat per mitjà de Jesucrist, com sabem. Doncs, tertulians, teniu la paraula.
Vale. Em sembla, doncs, aquesta lectura ens porta la idea de la humilitat de la divinitat de Déu. Déu s'humilia, es fa no res per salvar-nos, per vindre, per fer-se com nosaltres. I la creu, el fer no res, aquesta creu dignifica. I la glorificació, o sigui, la resurrecció a tots, el dia que arribem, com Déu ens crida, o al final dels temps, com diu Jesús, ens glorificarà. Aquesta seria la primera idea. I la segona podria ser això. D'aquesta manera, el Crist dignifica la malaltia, tant física com mental. El que ens afebleix, el que ens fa més allò que se'n diu indignes físicament, ens dignifica des del punt de vista espiritual i ens enforteix interiorment. Aquesta seria, per mi, la idea principal d'aquesta segona lectura.
Jo veig la idea de Déu, veig aquí, com un procés, des de la passió, la mort i la glòria, i el camí és el patiment, com ha dit el mossèn, ens dignifica, perquè és el camí per arribar a Déu.
I quan sembla que això d'aquí ens afebleix i ens fa més pobres i ens fa més indignes i ens tenim d'ajudar i estem en una cadira de rodes o perdem el cap...
Avui dia el patiment no s'accepta com a camí, ni en general ni en cap situació. Visquem el moment, siguem feliços perquè això s'acaba, o sigui, el patiment s'ha perdut de vista, no s'accepta. I el que Déu vol és que acceptem aquest camí que ell ens ha marcat amb la seva pròpia experiència. Això és el que jo veig aquí. I aleshores diu, ens identifica el santificador i els santificats. Però com? A través del mateix camí, que és el patiment, l'acceptació de les dificultats que cadascú té a la vida, que és el que jo veig que ara manca. La gent no accepta el patiment.
Però perquè potser no sabem fer del patiment una altra lectura que la de sofrir, sinó què hi ha darrere aquest patiment? Què hi aprenc? Quina interpel·lació m'arriba?
Per mi és això, l'acceptació de la nostra feblesa. Clar. El problema està és que la gent es pensa que són prepotents, que són forts, mentre tenen 18-20 anys... Tot corre i tot va bé, tot és fantàstic. Quan ja en tenen 30, ja alguns ja ho passen malament. I quan ja en tenen 70 o més, llavors ja veu les teves limitacions, tant físiques com psíquiques. I poder, bueno, mireu el que està passant amb els Alzheimer's i aquestes coses, que gent de 50, de 40 anys, acaben com a vegetals. L'acceptació de que són molt febles ens fortifica davant de Déu i Déu pot treballar en nosaltres.
Jo el patiment ho entenc com a acceptació de les teves mancances, acceptar-les com som, justament sí, és el que diu mossèn. Sí, no és que vagi jo a flagelar-me, no és això, sinó d'acceptar les dificultats o els inconvenients que tu trobis en el camí. No de dir tot ha de ser perfecte, tot ha de ser ideal, i el que hem de buscar és la diversió permanent.
I quan això funcioni molt, molt bé, estaré fantàstic, però el dia que no, deixaré el que a mi em molesti o m'enrede per anar endavant. Aquesta és la filosofia d'aquest moment. És quasi Nietzsche. Déu ha mort, jo aquí visc el superhome, que són fantàstics i són meravellosos, i anem endavant perquè tot el que vam fer els d'abans no val res. Aquest és el problema que tenim en aquest moment. Perdem el nord de lo que és la transcendència. Quan dic transcendència vol dir el nord de viure Déu en la nostra feblesa.
Just.
Perquè si féssim aquesta reflexió potser maduraríem molt, totalment, creixeríem totalment espiritualment i ens enfortiríem davant de les circumstàncies doloroses de cada dia.
Clar. I nosaltres mateixos ens acceptaríem les nostres febleses, seríem molt més forts.
Bé, doncs ara anem ja per l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
És un Evangeli de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, els fariseus anaren a trobar a Jesús per provar-lo i li preguntaren si el marit es pot divorciar de la seva dona. Ell els preguntà: «Què us va ordenar Moisès?» Li respongueren: «Moisès permet de donar a l'esposa un document de divorci i separar-se». Jesús els digué: «Moisès va escriure aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor. Però al principi Déu creà l'home i la dona, per tant ja no són dos, sinó una sola família. Per això deixà el pare i la mare per unir-se a la seva esposa, i ells dos formen una sola família. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar». Un cop a casa, els deixebles tornaran a preguntar-lo sobre això mateix. Jesús els diu: «Aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri contra la primera. I si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb una altra, comet adulteri».
Un evangeli que interpel·la fortament els casats i els celibataris a revisar i confrontar la nostra vida de cada dia amb el projecte de vocació al qual Déu ens crida sempre. Arribem a fer, doncs, aquesta revisió, aquesta confrontació de la nostra vida, en definitiva, amb l'Evangeli. No només els casats, els celibataris, no. Tots, en definitiva, uns o altres, ens trobem en aquestes circumstàncies, però realment confrontem la nostra vida quotidiana amb l'Evangeli de Jesucrist cada dia o què?
Bueno, hi haurà graus, no? Persones que ho faran i d'altres que no. En general, no s'aprecia que es faci massa això. Cadascú sabrà el que fa, no? Però en principi aquí jo penso que és la ratificació del projecte de la creació en aquesta lectura, no? És a dir, un projecte de creació, l'home per la dona com a base de la família, com a base de la generació d'ésser humans, contínuament, i a partir d'aquí veure com es fa aquesta unió, no? Aquesta entrega de l'un per l'altre. El Senyor dissenya una forma. La unió inquebrantable és a través de l'amor, és la perfecta. Cadascú en relació a la seva situació, al seu estat, es diu. I bueno, jo penso que és el que parla aquí. Si tu vulneres aquesta norma d'amor, que és l'entrega a l'altre, és quan realment trenques l'esquema que Déu ha creat com a bàsic. M'entenyo així, no sé el mossèn què pensa.
Bueno, sí, és un compromís de vida. Això primer que tot. Sí que... I sí que el pensament cristià, pensament evangèlic, el que diu Jesús, que és tan radical, perquè, escolteu, Jesús és quasi bé com allò que diu, que el nostre jovent diu, és tasca, o sigui, dius, no, qui no és fidel, sigui, la pague, sigui, aquesta és la idea. Però, per altra part, com vivim avui això? Aquesta és la idea principal, com vivim avui això? O sigui, quina és la cultura actual nostra? Jo la traduiria amb el carpe diem. Es podria traduir de moltes maneres. Viure el moment, que dia passi any empeny, anem endavant, jo m'estimo... O sigui, i els cèlibs, el que dius tu, els celibataris, tinc de ser fidels a la nostra vocació, però per tota la vida. No és allò, no s'acaba el temps. Si jo soc capellà i em vaig comprendre, i vaig anar des de la llibertat. No hi vaig anar des de una força que em digui, escolta, tu tens de fer això i no te'n sortiràs si no ho fas. No. Ara, després tens de ser conseqüent. Com quan un es casa, encara que sigui pel civil, és igual. La qüestió és que es casin, perquè és un sentit de compromís. És el compromís que després es podrà acabar. I tenim tot el dret, tothom hi tenim el dret de rectificar la vida. Però el problema està aquí, que anem amb bona voluntat i amb llibertat. Des de la llibertat arriba el compromís. Quan no hi ha llibertat, s'esfuma tot.
És però que llavors, jo crec llavors... que també Déu ens mostra, perdoni, mossèn, al llarg de tota l'escriptura, que són dèbils. També ens demostra això, perquè Pere mateix és dèbil. I el nega i estava al costat del Senyor. A veure, tots en el camí tenim debilitats i podem caure i el disseny perfecte que fa Déu de la creació ja sap que no el podem complir perquè ha de venir Crist a morir per nosaltres, perquè no som perfectes nosaltres. Per tant, també s'ha de tenir en compte que encara que jo interiorment desitgi la fidelitat, puc trobar-me en un moment en el que no puc ser fidel. I el Senyor sap que això ens pot passar, perquè ja agafa Pere com a pedra i en canvi Pere el nega 3 vegades. O sigui, evidentment, la voluntat inicial és important, però de vegades no es pot mantindre a ultrança. Hem d'acceptar que som també dèbils, i això es veu a la societat actual. Som molt dèbils actualment.
En quin sentit ho deia vostè, mossèn Joan?
El sentit del carpe diem. Nosaltres, sí que nosaltres no... La majoria del nostre jovent, amb intenció, un compromís per vida no l'agafa.
No, està clar que avui
encara, dia... Encara, mireu, no sé, no, només cal anar la gent molt generosa que se'n va a fer missions. Se'n va, per exemple, a Bolívia, perquè hi tenim bastanta tendència. O sigui, a Bolívia hi van per 2 mesos, per 6 mesos. És més generosos per 1 any. Però d'aquestos que jo conec, que hi han anat, no s'han enamorat d'aquella societat i d'aquella manera. Han tornat al seu dia a dia. I què recorden? Jo en tinc una a la parròquia d'aquestes. O sigui, va estar un mes. O sigui, què els ha quedat? les cançons Kumbaya que cantaven aquella gent als campaments.
Està bé.
No, va? És que és una miqueta això el que vivim, eh? Per això us explico. Perquè...
Jo ric del nom Kumbaya, no ric de l'experiència.
És que nosaltres som de la idea del Kumbaya, vam viure amb el Kumbaya. Sí, tu sí, saps sí. Això, la gent que tenim una edat, quan vam fer allò dels joves d'Urgell amb el Ramon Soler i companyia, era això, eh?
Carmen, doncs, li aclareix una mica el que diu ara?
Sí, no, està clar, evidentment, però jo continuo dient que el disseny del senyor és el model perfecte al que hem de tendir. I al mig està la debilitat humana.
Sí, això tens raó, eh?
Jo penso que és això.
Que són dèbils, això són dèbils. Tots, eh?
I ja els mateixos col·laboradors immediats del senyor demostren la debilitat.
Però això no ha de ser mai, suposo, una porta.
Suposo no, que per justificar, no.
Dir, ah, doncs, com que sóc dèbil, no, peco.
No, ser conscients de la lluita i de lo que som, perquè si no som conscients de lo que som, com canviem?
Clar.
Tens raó, eh?
Penso.
Molt bé.
És que, a més, ho visc a mi mateixa.
Que humil.
No, és així.
Bé, de tota manera, també hem d'animar molt els joves.
I els dos nens, no ho comentem, que és molt interessant. Això que diu que qui no rebi el regne de Déu com un nen no entrarà pas. Uh-huh. Això ens comporta a...
Això no ho hem llegit.
No hem llegit, però...
Sí,
està dintre del Claudator, però potser a l'Església es llegirà, no ho sabem.
Això vol dir obrir el cor sense reserva i angoig.
Sí, sí.
Això vol. No és que siguem com nanos...
D'acord, doncs, si els sembla, ho podem deixar aquí i ja per els convido, si volen, diumenge vinent, també que siguin aquí.
Encantada.
Vale?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, mossèn Joan Fenosa, i també Carmen Ruiz. Moltíssimes gràcies,
gràcies.
I també hem d'agrair als nostres oïdors del programa La Taula de l'Evangeli que siguin un diumenge més, que hagin estat un diumenge més a nosaltres, i els convidem que diumenge vinent tornin a ser amb nosaltres. Recordem que La Taula de l'Evangeli és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel, amb la Cristina Orduña a les lectures, els ha parlat Maria Marín, i ja saben que ens plau molt retrobar-los en aquesta sintonia. Recordem, Ràdio Estel, diumenge a les 10 del matí ens tornaran a tenir per comentar les lectures de la missa dominical. Fins diumenge vinent, doncs, adeu-siau.